Doncs bon dia a tots. Comencem aquesta entrevista, conversa entre el Josep Clotet R, que és el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Planificació, PPQ, i el Joel Tebel Díaz Molina, que és representant dels estudiants de l'estudis d'ADE. Benvinguts en aquesta entrevista del projecte Remote d'avaluació online, on una mica preguntarem, no?, i reflexionarem sobre aspectes de l'avaluació online, no?, en funció d'unes enquestes que hem fet tant a professorat i a estudiants. En primer lloc, un dels aspectes més crítics, des de la perspectiva dels estudiants sobre l'avaluació online, destaca aquest sentiment de pertinença a la comunitat universitària, com el factor doncs, més crític. També l'adequació del feedback que per part del professor dona als alumnes i després de l'adequació dels mètodes d'avaluació. Què us sembla, que resultats? Us semblen adients? Us compartiu, no?
Jo, per la meva part, per la part de l'estudiantat, jo crec que sí, que els compartim bastant. En l'experiència que vam tenir en la pandèmia, doncs, sí que es va notar que ens faltava aquest com sentit de pertinença en el col·lectiu. O sigui, sí, estava molt bé veure'ns per videotrucada, però la presencialitat que estàvem acostumats a ja des de fa molt de temps, doncs ens va fer una miqueta aquest com aquesta diferència que es va notar massa, o sigui, es va notar en excés. I després del feedback respecte al professorat, a l'estudiantat, o sigui, del professorat a l'estudiantat, també vam veure que sí, que presencialment era una miqueta millor, almenys des del nostre punt de vista, que no pas amb online.
Gràcies, Joel.
Partim d'una visió de que almenys una visió particular meva, de les universitats presencials, el més important no és el que passa a l'aula, sinó fora de l'aula, perquè el que passa a l'aula es pot imitar amb una sessió online, però el que passa fora de l'aula, això és exclusiu de les universitats privades. I parlo en un sentit ampli, des del que passa en el bar, la interacció que fa el professor i l'alumne al sortir just de la classe. I en aquest sentit, m'agrada molt el que ha dit el Joel, perquè realment el sentit de pertinença es dona a vegades amb aquestes interaccions. El tema que avui ens ocupa és en l'avaluació i estic convençut de que en l'avaluació passa un altre cop el mateix. Una avaluació online doncs, té uns beneficis, podem entrar en ells, però l'avaluació presencial té aquests intangibles que fan que el sentit de pertinença de l'alumne sigui més gran i sobretot el feedback. El feedback que dona ja no el professor a l'alumne de manera presencial, sinó potser aquella tranquil·lització que fa el professor al sortir de l'aula quan tots els alumnes estan neguitosos, o el feedback alumne-alumne a l'acabar l'examen, que es comenten entre ells com ha anat, com s'han sentit, si ha estat just, si ha estat massa dur. Llavors, tots aquests imponderables fan que l'avaluació online, igual que la docència online, li manqui un pèl de lo que has dit del sentit de pertinença i del feedback, no? Que sí que passa en les realitats presencials de les universitats com la nostra.
Perfecte. Doncs en aquest sentit, com creu que les universitats poden abordar de manera efectiva millorar l'experiència d'aprenentatge i de l'avaluació online, malgrat aquests beneficis, no?, que ara comentava el Josep i el Joel, que eren millors els presencials que els online, com es pot millorar l'experiència d'avaluació online?
Aviam, perdona, Joel, és un tema que jo no hi he reflexionat molt perquè entenc que és un problema dels de la Universitat Oberta de Catalunya i no meu. Si fos meu ja hi hauria pensat. Però parlant amb el vicerrector de la UOC, de manera informal, dèiem que, esclar, que és una mica... Sempre l'experiència de l'alumne d'un examen hi ha un punt de fiscalització. Sempre se sent fiscalitzat l'alumne, se sent controlat i que no copiïn. Però en l'online aquesta experiència és especialment forta, perquè tots els sistemes de proctoring i de control fan que l'alumne es sotmeti a un punt d'estrès que jo i altres vicerrectors creiem que és superior. ser superior perquè se sent observat, sobretot si són sistemes una mica robustos de proctoring. Ja, les universitats que fan exàmens online tenen sistemes que intenten garantir al màxim l'honestedat en la resposta. Doncs bé, ja dic, jo no hi he pensat molt, però entenc que un feedback sense esperar masses, ja ni dies, hores, no?, on es puguin trobar els alumnes en una sala per comentar, seria una manera d'imitar la trobada informal que els alumnes fan en el bar, fer sales virtuals on la gent es pugui trobar i comentar l'examen, i sobretot, jo crec que està bé que el professor, de manera, o podria estar bé, perquè et dic, no, no és el nostre cas, que el professor faci una trobada presencial, perdó, presencial, online, però en una sala virtual on puguin estar tots els alumnes. Potser encara no per comentar l'examen, però sí ell per dir les grans línies, com l'ha vist, com ha vist els grans nombres, perquè la correcció pot ser relativament ràpida, no? I després, sí, la revisió de l'examen cara a cara ha de ser molt nítida amb l'alumne ja un a un, no? Són les coses que es podrien explorar per imitar el que és l'experiència presencial.
Sí, jo, el que ha dit el Josep, també, o sigui, estic totalment d'acord i potser afegiria, doncs, que abans de començar totes aquestes avaluacions online, formació online, etc., jo el que faria potser és fer una trobada presencial amb tots els alumnes perquè es coneguessin, sí, i no fos de primeres que tots es trobessin en l'online. És a dir, fer una trobada, doncs, que es coneixessin tots, i una vegada es coneixessin tots, doncs ja es farien els vincles aquests de per poder quedar presencialment ja fora de la universitat. Sí, perquè jo crec que aquest vincle és bastant bo que es tingui, i amb l'online, si només, o sigui, si, per exemple, poso un exemple, si jo em trobés en el Moodle amb una llista de noms i no sapigués qui són i puc veure fotos de perfil que potser no són la representació verídica de la persona, doncs, clar, veuré un nom i una foto de perfil, però no sabré qui és aquesta persona. Llavors, una trobada potser amb els alumnes i també amb els professors que impartiran aquestes sessions online seria un plus, jo crec, des del meu punt de vista, bastant bo per a aquesta avaluació online.
Perfecte, doncs això encaixa molt bé perquè realment coincideix amb els resultats dels professors, que veuen com el factor més crític aquesta interacció, la relació entre el professor i l'alumne, no? Que és important. I també un altre aspecte crític que consideren els professors és la preparació en la gestió d'aquesta avaluació online, no? Llavors, en aquest context, que coincideix molt amb les idees que heu comentat, què iniciatives o estratègies també es poden abordar per millorar l'eficàcia d'aquesta avaluació? No sé si teniu alguna idea, heu comentat alguna idea addicional?
Jo crec que les tecnologies que tenim actualment ja permeten bastant el control de, per exemple, si un alumne està navegant per altres pàgines web on no hauria d'accedir de mentre està fent l'examen o té alguna aplicació més oberta, doncs sí que això jo crec que els softwares que tenim actualment ho compleixen. Bueno, de fet, les proves d'accés a la universitat, quan va ser temps de pandèmia, ens havíem de descarregar un programa que ens controlava la càmera i ens controlava quines aplicacions tenim obertes, quines... Llavors, en aquest sentit, jo crec que no hauríem d'afegir cap cosa més. O sigui, potser sí, clar, tot es pot millorar, tot es pot millorar. I potser, doncs, jo què sé, s'inventa un nou software que amb intel·ligència artificial registra els patrons de la cara i veu, potser, que tens alguna cosa aquí davant que el professor no està veient, però que està copiant. Bueno, o sigui, seria investigar-ho, però des del meu punt de vista, no, jo no afegiria cap cosa més, potser millorar les tecnologies que ja tenim, però no afegiria molt més.
Jo respecte a les mesures de seguretat, d'honestedat en l'avaluació, no hi he pensat molt, però quan escolto els de la Universitat Oberta de Catalunya penso que això està molt desenvolupat i es tracta de que l'alumne firma un consentiment informat a l'inici de curs. Per tant, aquesta part més tecnològica la parto perquè en Joel ha apuntat diverses coses, eh? Fins i tot tenen càmeres 360 graus en algunes assignatures en concret. Per tant, jo això ara ho apartaria. Com millorar l'experiència del sistema d'avaluació, no la seguretat? Llavors aquí a mi m'és difícil imaginar-me nous escenaris d'avaluació, perquè vinc del món de ciències de la salut, on l'examen, diguem, canònic és el tipus test. Més que res perquè hem de preparar els alumnes a l'estrès de passar el tipus test del MIR. I, per tant, hi ha com una ordre de la facultat que diu que tots els exàmens han de ser exactament del tipus MIR, és a dir, tipus test, amb 5 preguntes, que resten uns estàndards i tal. Això no treu que si fos, per tant, si és online i ha de ser per aquest tipus d'estudiants, això és fàcil. I el que és difícil és millorar l'experiència, perquè hi ha poc marge de maniobra si el que volem és imitar el que es trobaran en la prova final. Si sortim del que és pròpiament la titulació de Medicina i ens obrim a les de Biomedicina o inclús en els del campus de Barcelona, no sé, potser es podrien pensar, ja que la tecnologia del proctoring o la tecnologia d'assegurar l'honestedat en la resposta està més o menys resolta tècnicament, potser es podria ser més creatiu i a lo millor doncs, que un percentatge de les preguntes de l'examen poguessin ser resoltes en grups de dos, per parells. És a dir, que dos amb grups que s'haguessin fet abans, doncs que els alumnes tinguin el seu parell i resolguin casos, petits casos, no sé, d'economia d'empresa o de dret civil o d'arquitectura, petits casos molt ben estudiats, que en 5 minuts, amb una conversa entre els dos, hagin de poder respondre doncs, a un petita incògnita que se'ls proposa, no? Grups de dos o de tres. Insisteixo que tot això donant per suposat que el sistema de seguretat està i, per tant, s'avalua aquells dos alumnes. Introduir més preguntes, no diria de joc, perquè en un sistema d'avaluació hi ha altres estressos ambientals, però millorar l'experiència de l'alumne movent-nos a el que seria com un programa de televisió, no? D'aquests que et fan preguntes i tens un temps limitat, es tanca el temps, vens a una altra pregunta, es tanca el temps, i això en parelles o en grups de tres poden ser noves experiències avaluatives en les quals potser milloraria l'experiència de l'alumne. Com haurien de ser aquests grups? Si haurien de ser per afinitats, haurien de ser l'atzar? Tot això s'hauria d'explorar perquè, insisteixo, són coses que se m'acudeixen a l'escoltar el Joel i a escoltar les preguntes de la Marta, no? Però potser seria una manera de millorar l'experiència psicològica de l'estudiant.
Jo voldria afegir el que ha dit el Josep, que ha sigut molt bona idea, el dels minicasos de 5 minuts. Jo afegiria que fossin de raonar, perquè clar, doncs, amb les eines actuals d'intel·ligència artificial li pujaria un alumne el document al ChatGPT i el ChatGPT faria l'examen. Llavors, clar, estem en les mateixes. Llavors, hauria de ser un cas que fos per raonar i de certa complexitat, que no fos fàcil posar el ChatGPT i que ens ho fes.
En aquest sentit, només dic que jo en alguns exàmens he entrenat el ChatGPT perquè donés una resposta equivocada i al cap de 10 minuts han fet l'examen, ells podien utilitzar el chat i la pregunta de l'examen era precisament quin era l'event crític. Si és d'un punt de recerca molt, molt, molt concret, el chat no té més dades que la que tu l'has entrenat i per tant pot cometre un error en els alumnes han de ser crítics. Però totalment d'acord. Tenint en compte aquestes limitacions, han de ser minicasos. Per això dic minicasos d'arquitectura, minicasos d'ADE, en les quals només un raonament entre parells pot portar la resposta, no? Ajudats d'ordinador, això ja seria afegit.
Perfecte, molt interessant, molt llorent això. Seguint en la mateixa línia, efectivament, els factors crítics que deien tant estudiants i alumnes, que eren comuns, és el tema de la qualitat de l'educació i la integritat, no? Llavors, he comentat ara temes de forma de l'examen, no? Aquests minicasos, aquest pensament, desenvolupar el pensament crític, no? Que no sigui descriptiu. Quins aspectes creieu que les institucions podem recomanar, no?, als nostres professors per mantenir aquest estàndard de qualitat a nivell de l'avaluació i aquesta integritat per part de l'alumnat? És a dir, que es vegin implicats en aquest procés d'aprenentatge i que la part de l'avaluació és una part inherent, no?, dins d'aquest procés. Com ho veieu? Com podem treballar des de les institucions a fer unes recomanacions en aquest sentit?
Jo crec que en aquest cas, clar, és com tu dius, una recomanació que l'alumne pot agafar o no. En aquest sentit, jo crec que la integritat acadèmica hauria de ser inherent a l'alumne i buscar aprendre, perquè en realitat està a la universitat on no està obligat a anar i en realitat doncs, va aprendre. Clar, fer una recomanació per part de la universitat, doncs, no sé, en el meu cas no se m'ha ocorregut cap forma de, o sigui, sí, doncs fer un flyer, potser, integritat, però no veig com poder fer aquesta reflexió als alumnes i que els alumnes l'acceptin. Perquè, clar, jo potser l'acceptaria i jo, de fet, segueixo una integritat acadèmica i jo vull aprendre, però potser una altra persona que sigui una miqueta més deixada en aquest sentit, doncs no seguirà aquesta integritat.
Bé, un altre cop, sense haver-ho reflexionat molt, vull dir, és el que em ve al cap, respecte al tema d'integritat i el de qualitat. El d'integritat, voldria aprofundir el que ha dit el Joel. Jo, amb la meva experiència de docent en els exàmens presencials, els problemes més grans que he tingut quan era jove i alguns alumnes copiaven o sempre em venien dels bons estudiants, que em deien, és injust que jo hagi estudiat i aquells hagin copiat, no? Això en un examen presencial. Per tant, jo crec que si en els exàmens presencials ens hem d'esforçar a posar mesures on la integritat o l'honestedat de l'alumne no es posi en dubte, però sempre des del perfil que no ho fem per penalitzar els dolents, sinó per tranquil·litzar els bons estudiants, o per les dues coses, com a mínim, crec que en els exàmens online això encara hi ha de ser més. No hi ha res més decebedor per un bon estudiant, per un estudiant honest, saber que els altres han copiat. Per tant, aquí sí que jo totes aquestes precaucions que a vegades vaig veure a la meva pròpia universitat en temps de pandèmia, de que si es poden posar càmeres, de si, tot això, vamos, un examen online sense mesures d'integritat crec que és el més desincentivador, o com, perdoneu, per als estudiants, no? Per tant, les regles han de ser, jo crec que, rigoroses, molt ben explicades a l'inici de curs, però han de ser molt rigor. No pot haver-hi una sospita de que allà no traurà més nota el que més hagi treballat l'assignatura, sinó el més espavilat. Això no pot ser-hi aquest dubte. De fet, això jo crec que és un dels factors claus per millorar l'experiència de l'alumne en l'examen. Ha de ser té que haver, les normes crec que han de ser molt clares i amb això, insisteixo, hauríem de veure el que fan a les universitats no presencials per veure que no està renyit un rigor exhaustiu en el control dels exàmens amb la satisfacció dels alumnes, al revés. Tots saben que juguen amb les mateixes normes. Respecte a la qualitat, jo crec que aquí el tema de la qualitat seria igual que el presencial. Els professors han d'estar segurs que l'examen que posa és, per una part, entenc que és avaluació sumativa, no avaluació d'autoaprenentatge o avaluació formativa. L'avaluació, el que és la sumativa, la que acaba posant una nota i que acaba en l'expedient de l'alumne, els professors han de fer un gran esforç per saber que aquell examen seu té qualitat, és a dir, que discrimina entre els diferents alumnes, que penalitza la manca de coneixements realment essencials i que premia aquells coneixements que són potser extraordinaris, però els que els coneixements mitjos, doncs, més o menys els discrimina bé. Això és complicat. Aquí hi ha diverses experiències a fer que per exemple, puc parlar d'una experiència personal, quan jo era director del meu departament de Ciències Bàsiques, en els professors novells, que no sabien si els exàmens que posaven, que això és molt típic del professor novell, és massa dur o massa tou, com un criteri molt, molt groller de qualitat, però el primer criteri, no?, de dir si suspenc el 80% dels alumnes o suspenc el 2%, el professor sempre s'autoavalua, no? És massa tou o massa dur. Una experiència que vam fer amb els de la Pompeu Fabra, perquè jo venia d'allà, era passar-nos exàmens. Un dia vam trobar tots els professors en una mateixa aula i uns es van examinar amb els exàmens que posàvem a la UIC i els altres amb els que posaven, evidentment, els professors de la UIC amb els que posàvem a la Pompeu. Va ser una experiència de 50 professors a la mateixa aula de les àrees de biomed que nosaltres teníem. Vam acabar fent un cafè i una coca i llavors vam acabar, doncs ja se sap, criticant els alumnes, perdona, Joel. Però el que va ser molt interessant va ser veure com eren els exàmens, no? I les asimetries que hi havia, si era per culpa de que no s'explicava a classe el mateix, o és que l'examen era més dur, o la sintaxi de l'examen no estava ben feta. És a dir, allò portat dos o tres, me'n recordo que vam fer dos o tres cursos, va crear una sensació creuada o més o menys objectivable de qualitat en el sentit d'uniformització en l'exigència en els exàmens. Bé, jo crec que en els exàmens online encara seria millor, perquè ara no els posaríem en els professors a la mateixa aula de la Pompeu, sinó que els hi faríem online i els hi donaríem un temps curt amb el que se sumaria l'experiència de si aquell examen és estressant o no ho és, perquè tu pots tenir molt coneixement, però molts cops la pregunta formulada en el cap d'un altre professor per tu pot ser com una agressió petita, i això ho pot veure el professor si ho experimenta, no? Professors d'altres facultats, d'altres universitats, posen un examen online en els nostres, llavors al revés. Crec que aquí es podria mesurar la qualitat i un altre cop l'experiència, no? M'han donat poc temps amb aquestes preguntes, me n'han donat, en fi. Poden ser experiències que potser per un sènior, perdona, Fede, si és una mica naïf l'aproximació, però per als juniors professors els hi va molt bé tenir aquest tipus d'experiències, no? Almenys en el camp de les biomed va ser bo.
Sí, molt interessant això, perquè efectivament jo crec que el professor també ha de tenir temps, invertir hores en tot el tema de pensar, reflexionar bé sobre els sistemes d'avaluació i com fer-ho. I aquesta interacció, per exemple, amb una altra universitat per garantir la qualitat i l'experiència, ho trobo molt interessant. Inclús, jo crec que això no és cosa de juniors i sèniors, sinó que és un procés d'aprenentatge continu que pot plantejar com una formació, no? Que es necessita formació permanent i compartir aquestes bones pràctiques. Molt interessant. Llavors, fent un pas més, ja han fet el que tenien en comú professors i estudiants, i hi ha dos punts que eren, no radicalment, però sí que eren significativament diferents. En primer lloc, els alumnes consideraven com un aspecte més crític, doncs, l'adequació del feedback de l'avaluació, és a dir, que el feedback que rebien, si era l'adequat o no. Aquesta és la preocupació màxima i el factor, doncs, més crític, el que sortia. En canvi, els professors, és el tema, com a aspecte més crític en l'avaluació online, el tema de la interacció professor i alumne. I, en canvi, aquest els estudiants no ho posaven com un tema crític, a tenir-ho en compte, no? Què us sembla? Com interpreteu aquesta discrepància? Té sentit? Vosaltres, jo, en el teu cas, com a estudiant, realment per tu el més important és l'adequació del feedback i no t'importa aquesta interacció? O de la perspectiva del Josep, tu no, no, tu reafirmes realment que tu estàs d'acord que la interacció és el més important i que potser l'altre no tant. Com veieu aquesta discrepància?
Des del meu punt de vista, clar, el punt de vista de l'estudiant, doncs el feedback és primordial per saber si ho estàs fent bé o ho estàs fent malament. La manera en què t'ho transmet el professor, en aquest sentit, doncs jo veig normal que pesi menys aquesta forma de dir-ho que no el feedback en si. Perquè jo, per exemple, vull millorar i vull aprendre més. I vull saber en què he fallat. Com m'ho digui la persona, m'és igual si és per videotrucada o si és per presencial. De mentre em digui què he de millorar per ser millor estudiant, benvingut sigui. Per això jo crec que aquest pes que té a la balança el tenir feedback positiu millor i no pas la forma en què ho dius, ho diu el professor, doncs jo ho veig normal, això.
Ostres, que interessant, Joel, perquè potser estem davant de lo que es parlen de visions generacionals diferents, no? Jo, m'has fet obrir els ulls. No sé si és una cosa molt particular teva, si és una visió estadísticament significativa a la gent de la teva generació, on dius, digue'm què millorar i deixa't d'històries i ves pel dret, no? Una cosa que a mi em preocupa molt en el feedback dels exàmens, perquè sobretot si ve, perquè entenc que parlem del feedback de l'avaluació, no del feedback de les classes normals, eh? En la feedback de l'avaluació, no sé, m'imagino un cas inventat, extrem, del 4,9 que ve a fer una revisió de l'examen, com es diu sempre, que ara en diríem un feedback, no? De que no sé quins coneixements em manquen per poder adquirir les competències en aquesta assignatura. Però deixa't d'històries, jo tinc un 4,9. Pues jo aquelles entrevistes me les preparo molt bé, però no només de contingut, sinó que intento ser tremendament respectuós amb l'alumne, que sé que s'hi juga molt, que sé que ha de pagar una matrícula més. Insisteixo en un cas, en aquests pocs casos extrems. A mi em fa pensar, doncs, en tota la cerimònia que hauré de tenir amb aquestes persones, no? Fins i tot penso si és millor fer-ho en el meu despatx a porta tancada o fer-ho fora, perquè entenc que en aquell alumne, a part de donar-li un feedback tècnic, se li ha de donar un feedback emocional que el permeti reeixir en el proper curs, si és que és un repetidor, i per tant, ara el que m'estic plantejant, si tot això és de cosa que, com deia el meu avi, de la gent d'antes, no? Que dèiem, ostres, ens sentíem molt acollit quan el catedràtic de l'Autònoma ens deia les coses bé, no? Potser ara això no es valora tant. I ara em fas pensar si realment això és, doncs, bueno, si, portat a l'extrem el que diu Joel, potser amb un bon informe per escrit n'hi ha prou. De dir, mira, és que et manca aquesta competència, aquesta i aquesta, no? Aquí faries bé a portar-ho bé. I ens estem liant els professors antics en el que és el format, no? Donant-li més importància. Em fa pensar, si més no. Després de sentir el Joel no tinc una resposta clara, no?
Home, jo en aquest apunt que has fet del 4,9 tal, sí que potser, home, generalitzant molts, si és notes normals, doncs si és un 3, doncs es revisa l'examen i amb un bon escrit o amb una presentació de doncs has de millorar aquí, 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 perquè has fallat aquí, 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 doncs, vale, però un 4,9 que està decidit entre si aprovar o no aprovar, si tal, jo també el factor humà fa, o sigui, aquí no sóc tan radical de, no, el feedback és el millor i com m'ho diguin, no. O sigui, clar, en aquests
Val, però,
casos,
Joel, per aprendre jo,
sí.
potser per el que, com t'ha presentat la Marta, ets un bon estudiant.
Sí.
I bueno, et felicito per la teva trajectòria en la
Gràcies.
facultat. Però pot ser que aquest tipus d'input més tècnic es dongui en la campana de Gauss en el quartil o en el quintil dels bons estudiants i ja no un 4,9. És que una persona que ha tret un 2, per posar casos extrems, o un 3, és a dir, la gent que suspèn, tu no creus que se li ha de fer un feedback que vagi més enllà de la manca de competències que segurament l'alumne ja ho té? És a dir, tu no creus que fins i tot ja no el professor, potser el tutor li ha de preguntar, però què t'ha passat en aquest curs? Si és amb moltes assignatures, què t'ha passat amb aquestes assignatures? Perquè potser emergeix alguna cosa que és de fora de l'assignatura. Això online no sé com es pot fer, però presencialment aquest preocupar-se per l'alumne crec que sobretot a la gent que li va malament és molt rellevant. O si només ha sigut amb una assignatura, què t'ha passat amb aquesta assignatura? I a lo millor emergeix, pues jo què sé, mal feeling amb el professor o mal feeling amb uns companys concrets d'aquella assignatura, o són coses que van més enllà de l'examen i que, per tant, jo crec que només una trobada presencial, un feedback proper que faciliti realment, després de traspuar una preocupació real i honesta per l'alumne, doncs faciliti aquesta comunicació que va més enllà de l'assignatura. Llavors, ara la pregunta que et faig és, creus que això és un problema generacional, insisteixo, i no em faria res reconèixer-ho, eh? Una visió antiga del que és fer feedback amb els alumnes, o pot ser que tu estiguis en un quartil que fa que, també m'ho fa repensar, que potser amb aquest tipus d'alumnes tu no perdis temps i vés a la informació, que és el que els interessa, però potser per un quartil més necessitat, jo crec que el que tu demanes potser seria insuficient. Però m'ho pregunto amb molta inseguretat, Joel? No, no,
Sí,
no sé,
no,
què en
no,
penses?
totalment, totalment. O sigui, gràcies. O sigui, sóc molt afortunat de tenir les capacitats que tinc i bueno, haver tret els cursos amb bastant bona qualificació. Però sí que, clar, la meva opinió potser està esbiaixada perquè estic en el quartil aquest que tu dius de més cap a una nota més alta que no cap a una nota més baixa. I això també t'ho reconec, de que potser aquesta opinió meva és esbiaixada. Però també veig que quan les notes van malament en el grup, jo com a representant també dels estudiants i representant de la meva classe, de la meva promoció d'A de castellà, sí que veig que és una miqueta com que estan rebotats contra el professor i el que volen és resposta. Resposta immediata, ja sigui de qualsevol forma, però una resposta al seu dubte, a què han fet malament potser o per què ha passat això. Per què aquesta mala nota generalitzada, potser, o no ho sé. Jo el que veig és que estan com, no enfadats, però sí que necessiten resposta i em diuen, fes un mail al professor, pregunta, tal. I, clar, després es fan les revisions i ja allà doncs, parla més tranquil·lament sobre què ha passat, sobre tal. I jo entenc que en els casos on hi ha massa assignatures on l'alumne doncs, no les treu amb la nota adient, doncs sí que des de la facultat des de secretaries, des de la facultat d'AD, doncs es porta un seguiment de l'alumne i li pregunta què ha passat aquí, què ha passat allà. Entenc que baixi, no sé, la Marta podria confirmar, però vaja, jo crec que hi ha uns mecanismes per si l'alumne no està assolint correctament tots els coneixements, doncs que se li faci un seguiment. I en l'online podria ser similar a aquest sistema, no l'únic que en comptes de presencial, doncs per videotrucada o els mètodes que es segueixin. Però vaja, no sé si contesto la teva pregunta. Jo crec que generacionalment potser sí, perquè doncs nosaltres hem nascut amb un ordinador sota els braços, potser un mòbil sota els braços, i volem més immediatesa que no que ens adornin la píldora, saps? És com, dona'm la informació, no necessito que siguis tou o siguis tal, dona-me-la.
Jo crec que és molt interessant. Aquí hi ha realment una diferència i crec, Marta, que aquí s'està apuntant una possible millora, no? De dir, el professor sap, sobretot el que ha apuntat el Joel, no? Quan l'examen en general ha anat malament, és aquesta sensació. A més, els alumnes es van, segurament per xarxes socials, comentant entre ells, es va fent un xuflé. Potser una manera de millorar l'experiència de l'avaluació online és que quan el professor detecta que una pregunta s'ha contestat generalment malament, i aquí es pot fer un threshold, no sé, doncs el 70% dels alumnes l'han contestat malament, potser el que s'ha de fer és un informe de l'examen. Un informe de l'examen on el professor, un informe escrit, doncs potser apunti, doncs mira, aquesta pregunta ha anat molt bé, us felicito, les rúbriques eren aquestes, i la pregunta que ha anat malament, pues una mica justificar-ho, no? Aquesta pregunta, es demanava específicament això, això en alguns casos s'ha contestat bé, en altres no. És a dir, parar una mica el suflé, que els alumnes puguin dir, pues clar, si el que es demanava això, pues mira, de fet, i el professor, jo això ho he fet algun cop, per escrit, avançant-me, de dir, i el 30% dels alumnes ho han contestat bé. És a dir, el que demano jo d'aquestes rúbriques no és estrany, perquè alguns ho han fet bé, però... I llavors, quan ja et trobes la contesta persona a persona, almenys el broc gros, o no has de repetir una resposta 30 vegades, i sobretot aquesta diferència generacional que, si ho ha dit abans, sortien les notes al cap de 15 dies i no ens posàvem nerviosos. I si es retrasava d'aquells 15 dies un dia o dos, és que ningú deia res. És més, quan es penjava les notes al taulell, no hi havia WhatsApp per avisar-nos ni mail. Per tant, passaves per la universitat i ho veies i això no creava una angoixa. En canvi, ara la crea. Ara realment el professor hauria de fer un esforç per quan abans poder fer aquest informe i penjar-lo i parar el cop, no? Perquè realment això sí que és una necessitat generacional d'ara, que és aquesta immediatesa. Sí. Respecte a la resposta immediata, val? que ha dit el Joel i que hem valorat com una cosa positiva. Recordo una experiència que ens van explicar els vicerrectors de la Universitat de Cantàbria sobre si és possible corregir els exàmens amb intel·ligència artificial. És a dir, tothom està pensant que la intel·ligència artificial és una eina dels alumnes per copiar més, quan pot ser una eina pels professors per corregir més ràpid, no? I aquí va haver-hi un debat molt interessant de si pots entrenar amb rúbriques bones, fins i tot si és legal, si això és una funció del professor, i si és legal deixar-la que ho faci una altra màquina, bla, bla, bla. Però ara he pensat que una de les coses bones que té aquest tipus de correcció és que tu pots agafar tots els exàmens de macroeconomia, els fots amb intel·ligència artificial, i et pot donar una correcció immediata, potser en mitja hora, de quina pregunta és la que més han contestat o no han contestat. Per tant, tu ja pots tenir, potser en els propers 15 minuts, com ha anat l'examen, si ha sigut dur o no ha sigut dur, després hauràs de corregir-ho tu, i sobretot quina pregunta han fallat més. Per tant, tu al cap de mitja hora pots fer un informe als alumnes, ja avançant-te, posant tirites en allò com pot ser, i que dient-los que al cap de 3 dies, el temps habitual o dos, el que tardeu a corregir exàmens, es pot fer això. Ja els donaran un examen més, una avaluació més ponderada.
Sí, jo crec que molt interessant, ja heu apuntat algunes millores. El tema és veritat que més informació immediata, no? Jo crec que això és el que per part dels estudiants és la màxima preocupació i que és veritat que hem de ser conscients en aquest sentit. I preparar aquest tipus d'informes, ja no només dels exàmens, sinó de tot tipus de feedback de les avaluacions, que pot ser un anàlisi d'un cas, un treball, pot ser moltes activitats avaluatives durant el curs. Molt bé, doncs ja passem a la darrera pregunta, que és també dins de l'anàlisi, es va mirar si hi havia discrepàncies de gènere a nivell d'home-dona, a nivell de percepcions o de l'efectivitat de l'educació, de l'avaluació online. I en principi no va sortir diferències. O sigui, que l'efectivitat de l'avaluació online no afectava. Era igual per homes i dones. Basant la teva experiència, la teva reflexió, esteu d'acord amb aquests resultats o no? Veieu que aquest tipus d'avaluació penalitza a un col·lectiu?
Jo considero que no, bàsicament perquè l'avaluació online la veig una miqueta més plana, en el sentit de, bueno, és a través d'una pantalla, no és tan personal, llavors no pots, entre cometes, discriminar si és home o és dona. O sigui, la fas per tothom igual i potser la discriminació que en la presencialitat ja és, doncs si cau malament o no, però és que, clar, no pots avaluar per online, és una miqueta difícil avaluar si cau bé o cau malament, perquè potser o no tenen la càmera activada o no interactuen. Clar, jo ho veig molt més pla, en el sentit de que els sentiments que potser desperta aquella persona explicant una cosa a través de la pantalla no és el mateix que la persona que ho explica presencialment. Presencialment tens moltes més coses que fan que aquella persona potser connecti més o potser estigui més en la classe, i veig que a diferents, o sigui, en el sentit de diferència entre home i dona en l'avaluació online, doncs és molt millor. I, bueno, de fet, els resultats ho demostren, que no pas la presencialitat.
Si hi ha diferències d'igualtat de gènere. Mira, et diré, si les dades diuen que no, és que no hi són. Jo et diré, en ciències de la salut sí que hi són, però no sé si tant online o no, sinó en l'examen tipus test i a l'examen més de redacció. De gènere no tenim dades, però sí diferències de sexe, claríssimament. Les noies no els hi va tan bé respondre exàmens tipus test. I aquí hi ha un biaix terrible i ningú vol afrontar-ho en el món de la sanitat, però hi ha un biaix claríssim en què són preguntes sense matisos, són preguntes en les quals són respostes de blanc o negre, són preguntes que s'han de respondre amb un estrès de temps. Tot això són competències que els mascles, per dir-ho així, les tenen més desenvolupades, estadísticament més desenvolupades, la població tendeix a tenir més facilitat amb aquestes respostes, mentre que quan fem l'examen, valorant altres competències amb la simulació, puntuen millor les noies a final de curs. Per tant, per igualtat de gènere, insisteixo, no tenim dades, però per igualtat de sexe sí que determinats tipus d'examen, siguin amb un suport online o presencial, sí que se sap, hi ha literatura, a més, que afecten, no? El que sí crec que té que haver-hi diferències, no sé si això ho preguntareu, és amb la igualtat amb estudiants amb necessitats especials. Aquí sí que un examen presencial o telemàtic ha de ser diferent. Em refereixo a discapacitats molt petites com ser dislèxic o capacitats una mica més grans com dificultats lectoescriptives i ja no diem si són discapacitats sensorials com poden ser sords, cecs, etc. No? Aquí sí que l'examen online ha de tenir una adaptació molt clara. No?
Molt bé, ja estem a la recta final, val? Per acabar puntualment. Hem parlat de realment de... Heu proposat noves accions de millora, noves estratègies, doncs, a nivell de sales virtuals per comentar els exàmens, a nivell de desgruar més el pensament crític, de raonar, minicasos. Heu parlat també de més informació, aquests informes dels exàmens, que potser la intel·ligència artificial ens pot ajudar perquè l'alumne tingui un feedback més ràpid i, no? I més exhaustius de tot. El tema de diferències per gènere, per sexe i per realitats especials. No sé si voleu fer algun comentari abans d'acabar i donar-vos les gràcies per la vostra participació, perquè realment és molt important la vostra opinió i això nosaltres volem proposar dins d'aquest projecte remote, proposar a universitats, també des de les guidelines que proposen les agències de qualitat, propostes de millora de l'experiència de l'avaluació online. Llavors, no sé si voleu reforçar algun aspecte, algun comentari o alguna nova idea per tancar aquesta darrera ronda.
Per la meva part, no tinc cap comentari, només que em sembla bastant interessant aquesta investigació que heu dut a terme, perquè de veritat doncs, són noves tecnologies, nous models d'aprenentatge que s'han de, no s'han de passar per, o sigui, no s'han de passar de, bueno, això és nou, doncs ja ho mirarem. No, no, això té un impacte i això s'ha de mirar. I s'ha d'investigar i s'ha d'aprofundir en aquest tema. I, no sé, se'n venen, clar, perquè en FEADE, doncs, potser algunes universitats que tenen models presencials o volen ampliar el seu negoci, ampliar-ho a més estudiants, doncs, amb online pots arribar a molta més gent de molts altres països i pots ampliar aquest negoci de l'educació. Llavors, en aquest sentit, doncs, veig que també és una part de potser noves línies de negoci d'una universitat o noves línies de negoci d'un centre educatiu. Amb l'online tu t'obres al món, en el sentit que pots estudiar a qualsevol part del món, pots estar als Estats Units i pots fer una classe. Flexibilitat també, no sé. Jo crec que en aquest sentit, molt interessant aquest estudi i bueno, donar-vos les gràcies i felicitats per aquest estudi.
Molt bé. Doncs, mira, per acabar, jo diria, Marta, que, home, si poguéssiu fer un estudi de com millorar l'experiència dels exàmens presencials, jo us ho agrairia, perquè estem donant idees als nostres competidors i em sembla molt bé, però tot el que sigui millorar l'experiència del presencial potser també és una cosa que hauríem de reflexionar, no? No sé què hauríem de fer perquè l'alumne digui menys mal que l'examen és presencial i no virtual, no? Perquè jo estic convençut de que té moltes més avantatges, però potser una reflexió d'aquest tema que jo personalment no l'havia fet mai i que m'ha obert molts interrogants, potser estaria bé. En qualsevol cas, Marta i Fede, moltíssimes gràcies per la confiança de tenir-me aquí avui. Ho dic honestament, crec que és un estudi també molt interessant i per tant que m'hagueu posat aquí, bueno, doncs és un motiu d'agraïment. I gràcies, Joel, per haver d'aguantar un professor antic. Si ens veiem un dia pel campus, potser podem acabar d'una manera més distesa aquesta conversa d'avui.
Totalment d'acord.
Gràcies.
Totalment d'acord, Josep.
Moltíssimes gràcies, Josep, Joel, Però moltes gràcies.